Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana, bon dia.
Bon dia, Roger.
És un dia especial, avui a Catalunya Ràdio, i sobretot en aquest programa. Marta Montaner, bon dia.
Ah, bon dia. Des de quan aquest programa és música d'ascensor? Benvinguda.
Jo he demanat una música així com d'hotel una mica bo.
Sí.
Per poder parlar tranquil·lament.
Doncs em sembla molt bé. Bon dia.
Com estàs?
Doncs supercontenta i nerviosa. Per mi és que és com tornar a aprendre a fer ràdio.
Ara quants dies feia que no estaves davant del micro?
Doncs ahir va fer... Oh, jo plora. He vingut amb la Nina. Fa 7 setmanes.
7 setmanes.
Gairebé 2 mesos.
Per mi fa 7 anys.
Sí, la sensació és aquesta, eh?
I has vingut amb la Nina.
He vingut amb la Nina. La se sent? No gaire.
No gaire.
Una miqueta.
L'hem posat el xumet. No, saps allò, perquè... Calma una miqueta, Marc Andreu, què passa?
El Marc Andreu està molt nerviós. L'audiència ens ha de perdonar.
Com estan... És a dir, les preguntes que et fa tothom, que nosaltres ja t'hem fet, però
sí,
que l'audiència t'ha de fer.
Sí.
Com està la Nina?
La Nina està estupenda. La Nina cada dia que passa és més preciosa i es porta millor. És que es porta molt bé aquesta nena, eh? Avui he dormit 7 hores i mitja.
Això t'anava, esteu dormint?
Jo sé que farà molta ràbia la gent que estigui passant un mal moment amb un nadó, però nosaltres tenim molta sort. Cada dia ens llevem i diem som molt afortunats, perquè a banda de preciosa, simpàtica i divertida, ens deixa dormir.
Marta, i digues la veritat, ja és la més llesta de la classe?
Sí.
I encara no hi ha alumnes amb les que competir?
Crec que sóc una mala mare, sóc una mare tòxica. Quan em reincorpori al programa parlarem d'això. Sóc una mare tòxica perquè no paro de dir-li a la gent: és el bebè més maco que has vist mai? I si la gent no em diu que sí, m'enfado.
Home, clar, però veus, perquè és mentida. I nosaltres estem en contra de la mentida. Jo no he vist mai un bebè tan bonic.
Per mi està en el top 3 de bebès que he vist en tota la meva vida.
Tal qual.
I tinc 36 anys.
Sí. I quants bebès has vist? Has vist 3 bebès, eh?
N'he vist forces.
Sí, n'has vist força?
A vegades has de veure bebès que et fan poca il·lusió.
I compten els d'internet, eh, també?
Ah,
no, jo no, eh? Jo parlo de bebè que he tocat... Bueno, que he tocat, que he vist en primera persona.
Ai, ai, ai.
En primera persona.
Sí.
I en quin moment, diguéssim, vital està la Nina? És allò, ja obre els ulls?
La Nina segueix amb la mirada. Això, si li jugues una mica amb les mans o si li ensenyes certs colors, ja mira. Té el seu idioma.
Super,
a mi em recorda... Sabeu la pel·lícula Tarzan de Disney?
Sí.
Gran referent aquí al programa.
Mm-hmm.
Doncs quan el Tarzan és nadó. Saps que fa bombolletes amb
sí,
la saliva, que ho mira tot, que riu, que fa sorollets? Doncs per mi ara la Nina està en aquesta fase.
És veritat que estem una mica decebuts amb ella, tampoc cal pressionar-la, però ens pensàvem que...
És la meva filla,
sí, sí, hi ha la mare aquí.
Escolta, ens pensàvem que sortiria i seria capaç d'identificar les sonates de Mozart i no ha estat així. És veritat que és una decepció.
Us haig de dir que en comptes d'agradar-li les sonates de Mozart, li agrada la bachata de Manuel Turizo.
Molt
ningú
bé,
és perfecte.
Noves
ningú
generacions.
És perfecte. Sí.
Noves generacions.
És modern, al final.
Sí, al final sí.
En aquests moments tenim el pare gronxant a la Nina, en David,
sí,
perquè s'ha despertat. Just a la que has entrat amb ell aquí a l'estudi, s'ha despertat.
Alguna cosa li està dient la ràdio.
Hi ha vingut algun record, potser, d'aquest
estiu. De l'embaràs, i tant que sí.
Marta, doncs res, ens fa molta il·lusió que hagis tornat. Tota la ràdio demanava per tu.
Mira-la.
Crec que ja et reclama.
Una cosa, ja he tornat. Tornaré. Avui he vingut a fer una visita.
Ha vingut a visitar, vull dir. Això és un avís també a la Seguretat Social, que no cal que obrin cap inspecció.
Això
cosa
mateix.
Està de baixa i ve de convidada.
Ve de convidada.
Sí.
Què volia?
No, i passaven per aquí davant.
Sí, i una mica en recordar-me com va això, perquè la veritat és que havia perdut una mica l'habilitat.
No, però no és tan difícil, ja ho has vist. Ja.
Com anar en bicicleta.
Ara.
Us trobo a faltar, eh? A vosaltres i a l'audiència.
El director també et troba a faltar. Ahir em va demanar per tu.
Ah, sí?
Sí. Que veure quan tornaries que et trobava a faltar.
Jo també us trobo a faltar a tots. Heu d'explicar què va passar ahir a la festa on veu anar.
Mira,
jo deixo aquí.
És que sí, vam anar a una festa, però
no,
cal que
això,
ho expliquem?
No cal que ho expliquem, perquè no va tenir cap importància.
Bueno, ara ho haurem d'explicar. Sí,
no,
home,
jo
sí.
Li vull explicar a la Marta. Vaig anar al Soho Hotel i em vaig trobar el Frenkie de Jong. Aquesta mena de coses t'estàs perdent.
I et va veure i va dir som bessons?
Em va veure i em va mirar fixament els ulls i em va dir I think I'm in love with you. Parla en anglès, oi, el Frenkie de Jong? Això em va dir.
Res, la festa d'ahir que tu, Marta, et refereixes és una festa que tu vas fallar, òbviament, perquè estàs fet de mar aquests dies, que és una festa que es fa anualment a la corporació. Ara és 3CAT, ho saps, no?
Sí, que hem canviat el nom, ara i tant. És 3CAT. Tinc una tassa a casa que posa 3CAT. Sí.
No ha estat tancada en una cova, tampoc.
No, però com que el canvi s'ha fet just quan va néixer la Nina, i allí hi havia una trobada, diguéssim, amb tots els presentadors, presentadores, els clients i el departament comercial, a l'hotel que hi ha a Plaça Espanya, Hotel Barcelona, Catalonia, Plaza, sembla que es diu, i vam veure un capítol de Això no és Suècia, que
estem
és la nova sèrie.
Mira,
de l'Aina Clotet,
de l'Aina Clotet,
que
s'estrenarà a TV3.
T'agradarà perquè justament va sobre la maternitat, entre altres coses.
Una cosa, ara no m'etiquetis tot el rato, eh?
Sí, Marta, no t'estic etiquetant. Val. És a dir, jo també la vaig gaudir, però és veritat que jo tota l'estona pensava...
Nina, guapa.
No li
ara ve la mama, Nina, ara ve la mama.
No, jo pensava, realment, si ets mare, segurament t'agrada més perquè al final empatitzes més i entens situacions que jo no entenia.
És veritat, i s'està entrant últimament a molts fòrums de maternitat. Sento ser aquesta persona, però al final és que és la natura una mica que t'ho diu.
Ai, sí, tant.
Doncs res, Marta, cuideu-vos molt. El dia que vulguis passar per aquí a saludar, tornes a saludar.
No descarto fer-ho, és que ja sabeu que tinc molt FOMO. Ja, quan... Tinc un FOMO que, de veritat, em desmaiaré.
Quan creus que tornes, si tot va com
després de les vacances de Nadal.
De regal de Reis.
Sí, perfecte. Jo diria
doncs
que
serà
sí.
Un bon regal de Reis. Marta, que vagi molt bé.
Una abraçada, gràcies per rebre'm.
I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casaven.
Parlem dels tiets, perquè a principis de setembre es va viure un moment una mica incòmode, que el vam explicar aquí al programa, al Parlament de Catalunya, i que segurament recordareu.
Perquè no puc evitar...
Tothom aixeca el cul de la cadira, anem a fer
una
això.
Sardaneta, va.
Una mica menys protocolari i una mica més...
Va ser el dia que els tiets van ser convidats a actuar davant les jugadores del Barça, que recollien la medalla d'honor del Parlament de Catalunya. A la cerimònia hi havia la plana major de la política catalana i, és clar, tot plegat va costar com una miqueta de que arrenqués.
Sí, la veritat és que va ser un moment molt incòmode per tothom, però ara que ja han passat unes quantes setmanes, els tiets n'han parlat a la Turra amb l'Albert Riera i l'Andrea Gómez.
Ara ho veiem molt normal que anem a cantar al Parlament i va ser raro de collons, però era fort i no podíem dir que no a fer alguna cosa així, no? Perquè era com, hòstia, vale, no cada dia et criden per anar al Parlament. Vull dir, per exemple, jo crec que Oques Grasses no hi hagués anat mai a fer el que vam fer, no? Teníem tot el col·legio aquest amb les del Barça i ens va encaixant.
I de tiets a Rosalia.
Lo que quiero lo tengo sin perdón.
Ahir va sortir el número de novembre de la Vogue amb l'entrevista sencera a la Rosalia. Una entrevista que, com ja vam explicar també, li fa la Penélope Cruz i que fa uns dies la revista ja en va fer un avançament molt generós que vam estar comentant. Però, clar, ara hi han algunes coses noves que són a la revista i que no vam veure en digital. Què més explica la Rosalia?
Doncs mira, m'encanta perquè per mi és superanalògic fer aquesta part del programa amb la revista entre les mans realment.
Exacte.
Que l'he subratllat, me l'he llegit. Mira, per començar-te a dir-te que gairebé no hi ha cap cosa nova. Però cap. És a dir, no vaig acabar d'entendre ben bé el concepte d'avançament perquè ja ho van avançar tot directament, no era un petit fragment. L'única declaració que sí que és veritat que no sortia en l'avançament era el de penso que existeixo per fer exactament això que estic fent i és aquest el pensament que m'arrela. Jo faria això fins i tot gratis perquè és el que realment m'agrada. Que això és una decla que... Com sempre diem, pot ser una mica perillosa, perquè jo no crec que la Rosalia vulgui treballar gratis. Fins quin punt estem disposats a malviure per una cosa que estimem?
Pues bueno, potser que refereix tot. Que segurament, si no es guanyés la vida amb això, ho seguiria fent com a hobby. Llavors clar. Potser sí que hauria de treballar d'una altra cosa. Per cert, que ahir vam fer un vídeo superemocionats anant al quiosc a comprar la revista física.
La de temps que fa que jo no em compro una revista... En paper?
Per aquella olor de revista. S'ha d'ensumar sempre una revista nova.
Pell de gallina, nois. Pell de gallina. Ai, mare de Déu, que no em quedarà.
Ai. Què va, una tovallola de la Rosalia?
Clar, és veritat, quan vam arribar allà al quiosc hi havia la revista empaquetada amb un cartró i a més hi anava com un regal, com una peça de roba. No?
Un regal? Mira, hi havia una revista per començar que té moltíssimes pàgines, més de 200 pàgines, pàgina de bona, impresa en color, diguéssim. Perdoneu que estiguem descobrint ara també el món de les revistes, però una tote bag.
Això, de la Rosalia.
De bona qualitat, ja t'ho dic ara. No és de la Rosalia.
Ah, no era de la Rosalia.
No,
pensava que era marxandatge.
No, és molt bonica, però no és de la Rosalia. I després hi havia una prova de perfum, dues proves de xampú, vull dir que realment se'ls gasten, tu. I no és pas tancat. ara val 5 euros i pico i ja estan perdent, eh?
Estava molt plena, la revista,
no,
realment.
No,
anaven passant les pàgines i anaven caient coses, que si perfums, que si colònies, que una tote bag.
Escolta, i em consta que aquest vídeo que vam fer anant a comprar la Vogue ha influenciat a més d'un, eh? Perquè la gent se l'està comprant gràcies a nosaltres, tinc entès.
Per cert, hi ha un comentari d'aquest vídeo de la Rosalia, que t'ha comentat.
Sí.
Què diu?
M'ha comentat, ja, Cari, que te l'has comprat, que ets maca. Amb majúscules.
Molt bé, fa il·lusió que et comenti la Rosalia.
Que et comenti la Rosalia és... puc estar ara 6 mesos tancada en una cova segrestada i jo seguiré sent feliç. Perquè és una meravella.
Creus que podria passar per aquest programa un dia la Rosalia si li encaixen els horaris i tot plegat?
Crec que sí. Y estas ganas no
se van. S'està treballant molt a la Vogue últimament perquè una artista catalana, una altra cantant, també hi ha passat, és l'Aitana Ocaña. Aquesta vegada ens ha deixat alguns moments, uns vídeos on repassa els seus looks i el que porta a la seva bossa.
Siempre llevo un bolso pequeño y un bolso grande. De hecho, siempre como que me dicen, déjame, ya te lo llevo yo. No pasa nada. Pero suelo tener problemas de hombro, por eso. A veces me gusta más llevar una mochila directamente.
Porta un parell de bosses, sempre, perquè hi porta moltes coses. I atenció amb això que explica que també ho porta dins d'una de les dues bosses.
El neceser de Doraemon. Bueno, Doraemon no és... ¿Qué Doraemon? Es el... Así es Doraemon, ¿no? El que tiene la butxaca... Bueno, butxaca mágica, esto es en catalán, pero es que yo veía Doraemon en catalán. Hola, Vogue, soy Aitana y voy a enseñaros qué llevo en mi bolso.
Llavors va seguir descobrint coses que porta a dintre de la seva bossa i a mi em va despistar una mica saber qui porta menjar.
Siempre llevo pan sin gluten en el bolso porque hay muchos lugares en los que todavía pues no pasa nada, pero no tienen cosas sin gluten o es más complicado encontrar pan. Y a mí me encanta, pues obviamente, mojar el pan en las salsitas. El que compro para mi casa, pues lo cojo y me lo pongo en el bolso, siempre obviamente en una bolsita.
Es fort realment perquè es veu que porta dues barres de pa dintre de la bossa.
Escolta, també et diré que aquesta mena de vídeos normalment són exagerats, perquè tu ja saps que vas a gravar el vídeo de què portes al bolso i realment ho fas una mica gros. I a més, com a persona que va normalment amb bolsos, et diré que sempre hi portes coses diferents, depèn de la mida, depèn d'on vagis. Jo no em crec que sempre porti aquestes barres de pa, ja t'ho dic ara. Ara, és veritat que és un vídeo molt xulo perquè es veu una Aitana que normalment no podem veure.
Correcte.
Molt natural, molt semblant a l'Aitana que vam conèixer a Operación Triunfo. Vull dir que realment se li veu la mateixa brillantor que ens va enamorar en aquell moment.
No sé si estáis viendo las historias de María Pombo sobre unos titulares que salieron a raíz del podcast al que vino. I a mi me
aquesta que parla és la Laura Escanes, en uns Instastories que ha fet avui al matí comentant l'última polèmica de la seva amiga, la Maria Pombo.
Tot neix de l'últim episodi del podcast de la Laura, que és Entre el cielo y las nubes, on va convidar la Maria Pombo i van parlar de diverses qüestions. I una de les preguntes que els feia l'audiència, Val, era... ¿Qué farían si al seu fill els digués que és homosexual?
Yo creo que en el momento que viene tu hijo y te lo dice, dices, pues fenomenal, ¿no? Pues genial, pues seguimos, ¿qué quieres de comer? Yo personalmente, de hecho, le haría el camino fácil para que no tuviera que sentar a decírmelo, ¿sabes?
Claro, para que el momento de salir del armario
no fuera
traumático.
Me gustaría que mi hijo no tuviera que decirme, mamá, soy gay. Aquest, ¿sabes? Como que no
van ser les declaracions exactes de la Maria Pombo, que si les sent senceres, és que ja es veu que bueno, és que estan bé, vull dir, no són cancel·lables per cap dels cantons, no? El que passa és que molts mitjans es van fer ressò d'aquestes declaracions amb el següent titular. Diu Maria Pombo sobre el seu fill. M'agradaria que no m'hagués de dir soc gay.
Clar, dit així, sense context, jo entenc que hi hagi gent que la critiqui.
Bueno, és un titular fet completament amb mala fe. Concretament, per exemple, l'ABC, que és veritat que ara ja ho ha corregit després que elles ho hagin denunciat, tenia 1 milió de visites. Va generar moltíssima polèmica, perquè, clar, realment és un titular homòfob. El que passa que si tu entres dins de l'entrevista i veus el contingut, te n'adones que en realitat les declaracions no ho eren pas i en realitat està fet amb molt mala fe perquè tu ja saps que la Maria Pombo et generarà molta controvèrsia i que generarà molta polèmica. El tema dels titulars s'ha d'anar en compte, eh? Nosaltres des d'aquí ho denunciem.
Avui es parlarà molt d'amor en aquest programa.
Ai, que...
Jo aviso, perquè anem preparant ja una mica el sucre tots plegats.
Com vas tu d'amor?
Doncs estic molt estancat, eh? Amb el tema de l'amor. Sí.
Però una mica perquè vols, no? Vull dir, sí. Estàs estancat al mig del llac.
Ara pensava, per què estic estancat? Però això tindria un altre programa, a banda. Deixa'm parlar de la Núria Cunillera, que va publicar ahir una petita sessió de fotos a Instagram al costat del seu marit, que és en Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, i apareixen els dos mirant a càmera, somrient, fent diferents posicions. Van vestits amb un look que jo crec, no sé, mira tu, està aquí el guió, sí, casual, sí. No? En diríem.
Tal qual.
En Xavi amb un polo fosc i uns pantalons blancs, que ja l'hem vist moltes vegades així vestit, i ella porta un collar verd amb transparències i pantalons negres. I hi ha un text que acompanya aquesta foto, que ha escrit la Núria, que diu "With my one and only best hubby ever". Amb el meu únic i el millor marit que es pugui tenir, és el que ha penjat la Núria, que a mi m'agrada molt perquè, clar, porten molts anys junts.
Sí.
La seva història d'amor és bonica i passa el temps i encara estan molt enamorats.
Doncs sí, es van conèixer quan eren petits i es van fer molt amics i després van perdre el contacte durant un temps, que això a mi no em pot obsessionar més, perquè llavors quan es van retrobar d'adults va ser quan es van enamorar, el 2011. Es van casar el 2013 i ara tenen dos fills, l'Àsia. Deixo aquest silenci perquè tothom pugui pair el tema de que es digui Àsia la nena. I en Dan, 4 i 7 anys.
Molt bé.
Ai, sí,
molt bé.
Ei, que visqui l'amor, eh?
I tant, i per molts anys.
Això sobretot.
Per molts anys, que duri molt. Passen 6 minuts d'un quart de dues.
Que no surti d'aquí. Perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Pau Espar, bon dia.
Molt bon dia.
Què, us sembla bonica la relació que tenen en Xavi i la Núria? Això de que es retrobessin al cap de molts anys?
Això ja no passa, nois. Ja no se'n troben aquestes esperes tan llargues i aquest pensar en una persona que ja no està a la teva vida durant tants anys i encara contemplar la possibilitat de que puguis tornar-te a enamorar d'ella al cap de 10 anys, és que és una cosa que per mi ja no existeix, no pot passar. La gent té relacions molt més curtes, efímeres, líquides, és així.
Jo crec que és molt de famós, perquè com que els famosos mai saben per què se'ls hi acosten, costa molt entendre qui ve per interès, qui no. Aleshores, si hi ha una persona que des de sempre t'ha conegut, amb qui ja sou amics, etc., doncs segueixes allà, saps? Una mica com l'Antonella i el Messi.
Però potser després també se t'acosta perquè ara ets famós.
Bueno, però si ja eren amics, ja comptes que no se t'acosta perquè eres famós.
Anem fins a Itàlia, perquè un dels temes que ha ocupat aquest país els últims dies és que la primera ministra del país, la Giorgia Meloni, ha anunciat que se separa de la seva parella, el periodista i presentador Andrea Gianbruno.
Certo, se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente, però se eviti...
Aquestes són unes declaracions que Gianbruno va fer a finals d'agost, quan parlaven de violacions en grup que havien passat a Itàlia i va responsabilitzar les víctimes de les agressions. Va dir... Si no t'emborratxes, evites el llop. I ara ha estat una nova polèmica, la que sembla que ha provocat la ruptura definitiva.
Sapigueu que la meva mare estarà molt feliç i suposo que, igual que la meva mare, hi haurà moltes altres persones al món contentes que estiguem cobrint aquest tema, eh? Hi ha gent interessada.
De Meloni.
Sí, mi mare enganxadíssima.
Però perquè feia mesos, de fet, que s'arrossegava aquesta polèmica, que en són diverses, al final... Perquè és això, clar, Meloni estava amb un home que té molta exposició pública i que a sobre fa declaracions doncs, que són controvertides i el que va fer vessar el got va ser que la setmana passada es van emetre uns vídeos que s'havien gravat fora de càmera del programa que ell presenta quan no estava en directe, i feia comentaris sexistes i sexuals a una companya.
I s'han filtrat com moltes converses d'ell sent un guarro, no? I
sí.
Com sent infidel i fent com trios, i això sorprèn també perquè és veritat que la Meloni és superconservadora i és una imatge que contrasta.
Que no sigui una mica el karma. Vull dir, a mi la Meloni no em fa cap pena, em sap molt de greu dir-vos-ho.
No, no, en absolut.
Els comentaris que ell feia a la companya, òbviament, fora de lloc, i per mi, motiu d'obrir i activar algun protocol. Però vaja, em sembla que això no ha passat. En tot cas, el que sí ha succeït és que Meloni va comunicar la ruptura amb Gianbruno després de 10 anys de relació i una filla en comú de 7 anys.
Llavors, a Catalunya, en principi, almenys que sapiguem, no tenim cap polèmica en aquest àmbit de parelles i polítics, però sí que hem volgut saber fer una mica d'un mapa dels polítics que veiem al Parlament de Catalunya amb tema d'amor, com estan i qui són les seves parelles. Em sembla un contingut molt interessant. I a tu veig que també, per la teva reacció.
A mi m'encanta saber els polítics que fan al llit.
No sé si sabrem fins a aquest punt, eh?
No cal fan que ho expliquin perquè se'ls veu a la cara, ja t'ho dic ara.
Tu, veient la cara d'algú, pots imaginar-te
quin
tipus de personatges al llit, eh?
Gabriel... Veig una cara d'avorrits, els polítics catalans en general. Vull dir, no tenen cap mena de gràcia.
Gabriel Rufián, et pega sense demanar permís el primer
dia. Bueno, escolta, no diguis bestieses, no ho sabem, això.
Bueno, és intuïció.
Menja cony?
Sí, sí. Però ho fa per quedar bé, eh?
Ah, quina ràbia.
No, jo no volia enfocar tant sexualment, perquè és horari protegit, em sembla que no cal tants detalls.
Perdoneu, nois, estàvem parlant de petxines.
El primer president de la... El primer president de la Generalitat, en Pere Aragonès, i que és diputat d'Esquerra Republicana. Com ho té muntat, ell, el tema de l'amor?
Doncs hem de dir que tenim prou informació en aquest cas. Ara té 40 anys, Pere Aragonès. Està casat amb Janina Juli, que té 34 anys, i formen aquest matrimoni des del 2017, i des del 2019 tenen una filla que es diu Clàudia. Ella treballa en una empresa tèxtil de Sant Pol de Mar, i tots dos són de Pineda de Mar, i havien estat rivals polítics al 2011, a les eleccions municipals. Ell era el cap de llista d'Esquerra i ell ocupava el lloc número 13 a la llista de Convergència i Unió.
Res uneix més en aquesta vida que hi hagi una baralla d'aquestes. És a dir, a Llinars Cardedeu, per exemple, que hi ha pique. A follar.
Entre colles castelleres, colles tota l'estona...
A follar. Unis. Aquesta mena de conflictes sempre funcionen molt, generen molt de morbo.
Però aquí estem parlant que eren del mateix municipi i de llistes polítiques diferents.
Perdona, hot?
Clar,
hot,
això...
Tot a veure, tampoc és que ella fos del PP, m'explico. Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Algunes coses en comú tenen.
Però clar, aquesta rivalitat genera aquesta tensió sexual a vegades no resolta.
Clar.
No? Que a vegades, mira, s'ha de resoldre.
Tenir una filla i posant-li Clàudia.
I no queda molt clar en quin moment va començar la relació, però clar, és això, probable que coincidissin per motius polítics, i també hi va haver la candidatura entremig de Junts pel Sí, en què Esquerra i Convergència es van posar d'acord per anar sota una mateixa llista. No sé si potser això va propiciar, doncs...
Va ser tot gràcies a ells, van ser ells els fundadors de Junts pel Sí.
La política els va costar, els va unir.
S'ha de dir que ara ella ha canviat de partit perquè està vinculada a Esquerra i en les eleccions municipals del maig doncs va formar part de la llista dels republicans a Pineda, i tot i que és habitual veure-la acompanyant el president Aragonès a molts actes, Janina Juli no acostuma a fer entrevistes, però aquest estiu al diari Ara la van convidar per parlar de gastronomia.
No m'hi poso gaires complicacions, eh? Però la truita de patata, quan anem de fer a casa, en Pere me diu, fes-la tu.
Ella diu que qui cuina a casa és el president, perquè ella sap fer el just per sobreviure. I té un perfil Instagram, el té privat, no és públic. En canvi, és veritat que el perfil oficial de Pere Aragonès en tant en tant es comparteix alguna imatge familiar, sobretot amb la filla.
Et diré que el nom de Janina Juli em sembla icònic.
Nicki Nicole, per mi és el mateix.
O sigui, és que realment podria ser una
Diva
artista de Hollywood.
Diva del pop,
sí. Janina Juli. És increïble dir-se així.
Bé, en aquest sentit, veig que tenim prou detalls, no?, de la vida personal, sí, i familiar del president de la Generalitat, però no passa el mateix amb altres cares visibles de la política catalana, que sabem moltes menys coses.
Però molt poc, ara ho descobrirem, que, de fet, per mi ja seria un debat de per si, no? Els polítics han de fer pública la seva vida privada, ho fan per rèdits electorals, també per veure doncs, si es compleix la coherència ideològica que defensen, no? Perquè, clar, d'aquí em pots extreure algunes conclusions. No ho sé.
És veritat que humanitza una foto de família, una foto amb els amics... A mi m'agradaria saber encara més coses, no? A part de si tenen fills o no, si estan casats o no, que això és com una cosa molt de família nuclear de sempre.
Què t'agradaria saber, per exemple?
Doncs no sé, on surten de festa, el seu restaurant preferit, no? No sé.
Perdona, tu creus que surt de festa el Pere Aragonès?
No.
Jo crec que surt
de festa. No sap que es pot sortir de festa.
Sí, un cop l'any surt de festa.
Sí, i tant, segur.
Jo el veig més de concert que de discoteca, també et diré, Pere Aragonès.
Doncs a quin concert va? Això m'agradaria
estar. Ah, que gràcies, ens l'hem trobat, no?
A la festa major de Pineda s'agafa un gin tònic o un ron cola. Això m'agradaria saber.
Fa una pinta de ron cola...
Bé, en aquest cas podríem continuar especulant. És veritat que no s'entren en aquests detalls, però és que ens trobem que, per exemple, el cap de l'oposició al Parlament i president del grup del PSC, Salvador Illa, és molt difícil saber de la seva vida privada. Ara té 57 anys, no comparteix imatges familiars. Sí que és habitual que em pengi doncs, fent esport, però no amb la família. Tampoc n'acostuma a parlar públicament, i una de les poques vegades que ho ha fet va ser quan va guanyar les eleccions al Parlament al febrer del 2021, perquè el primer discurs, aquell que fan la mateixa nit per valorar els resultats, va mencionar la seva família.
Y al final también un agradecimiento muy sentido a mi familia, a mi mujer, a mi hija y a mis padres. Muchas gracias.
La seva dona just l'estava acompanyant aquella nit a la seu electoral, però no és habitual, es diu Marta Estruc, i no acostuma a aparèixer als actes públics, tampoc sabem la seva edat. S'ha publicat que treballa al Departament de Màrqueting d'una multinacional, i una altra dada que s'ha difós és que és la seva segona esposa, perquè abans s'havia casat, però no hi ha més informació. També sabem com ho certifica el discurs aquest que sentim ara d'agraïment, que té una filla.
Tu no m'escoltes mai, oi, quan parlo?
Per què? A veure, què passa? Quin és el problema,
ara? No m'escolta ningú. Bueno. No m'has demanat informació sobre aquest tipus, sobre el Salvador Illa, quan et puc explicar mil coses.
Perquè ah,
el Salvador...
sí?
Perdona, el Salvador Illa...
A veure, quina relació tens amb el Salvador,
tu? A veure, sí, explica't, Juliana.
Tens una relació personal
quina
amb el Salvador.
Quina relació no tinc amb el Salvador? El Salvador és de la Roca del Vallès.
Sí,
I tu ets de Cardedeu.
I jo soc de Cardedeu.
Sóc de la mateixa comarca.
Pobles molt veïns. Què significa això? Pues, sense anar més lluny, qui va estar de juerga amb la filla del Salvador Illa, no una nit ni dues, més, a aquesta festa major a Cardedeu, per exemple?
Tu?
Jo, Manu Bella, diria el nom, però em sembla abusar.
No.
Està sortint amb un noi que anava amb mi a l'institut.
És tan petit, el món.
És maquíssima, és molt moderna, és a dir... És
edat, sí, de la teva edat, més o menys, no, uns 20...
Menys, un parell d'anys menys que jo.
Jo havia llegit filla adolescent, però clar, això són articles de fa un temps, potser...
No, ara és més gran, viu a l'estranger, i ja et dic, és una moderna, va vestida com una moderna, i és encantadora. Però no saps fins quin... És a dir, d'aquestes noies, que hi ha un tipus de noia que calcula molt bé les converses, saps? Que et pregunta molt bé, que s'interessa lo just, molt bé, meravellosa. Un 10, aquesta persona, t'ho dic.
I està a l'estranger perquè està estudiant?
Està a l'estranger amb el seu nòvio.
Ah, molt bé, perfecte.
No diré país perquè em sembla abusar.
Bé, el tercer grup al Parlament amb més representació és Junts per Catalunya. La presidenta del partit és la Laura Borràs, que va perdre l'escó quan la Junta Electoral Central va ordenar a retirar-li l'acta, i que també la tenim emparellada.
Sí, de fet, és un cas en què hi torna a haver força informació. Laura Borràs ara té 53 anys, està casada amb Xavier Botet, que té 59 anys, des del 95, en aquest matrimoni, 28 anys que dura. No s'ha explicat com va començar la relació, però ella és de Barcelona, ell d'Igualada, i hi ha un possible vincle, que és que el pare de Laura Borràs és metge i es va casar amb un altre metge. Xavier Botet és cirurgià general i de l'aparell digestiu, té un perfil a X, l'antic Twitter, on de tant en tant comparteix diferents tipus de contingut, molt divers, costa allò de seguir una mica quina és la línia, però, per exemple, a vegades ha penjat foto d'ells dos de fa uns anys, que, clar, ha passat el temps per a tothom.
Bueno, però això és un pinso pels lauristes de Catalunya, sobretot els de Twitter, això els encanta.
Clar, ens has portat una foto aquí, sí, on veiem la Laura Borràs, en Xavier Botet i al mig la Judit Mascó.
Correcte.
Jo crec que és una foto que possiblement té 20 anys.
Home, la Laura aquí no és ni que se la vegi jove, és que se la veu una nena.
Aquí la Laura jo dubto que tingui 30 anys, o tenir menys de 30 anys.
És una foto que ell va convertir això fa un temps a Twitter, i sí, realment ha de tenir uns quants anys. També té un canal a YouTube, Xavier Botet.
Meravella.
Amb el nom de doctor Xavier Botet. Hi ha tres vídeos d'operacions...
No s'ho va matar, no el va pensar gaire, el nom.
Se'l veu fent intervencions, però no se li sent la veu, perquè estan muntats amb música clàssica de fons, i us he de dir que si sou aprensius, costa.
Ah, clar, perquè es veu com s'obre la carn, sí, i tot. Escolta, com hi va, no, el Xavier Botet?
I té una web personal en què recull la seva trajectòria professional, i Laura Borràs i Xavier Botet tenen una filla que es diu Marta, ara té 23 anys, i fa unes quantes temporades col·laborava amb El Suplement.
Aquest llibre és una antologia de 12 autors diferents recopilats per la Stephanie Perkins, que ja va fer una antologia d'històries de Nadal, que es diu My True Love Gave to Me, que em sembla que ja vaig recomanar.
Sí.
I ara...
Era BookTuber, feia recomanacions de llibres a YouTube. Ara ja no, i de fet havia sigut també una de les presentadores del programa d'entrevistes terrícoles a BTV, però actualment és menys activa a les xarxes.
Sí, perdona, t'estàs deixant de nou un altre dato.
A veure...
Estàs molt ben informada, amb el tema aquest.
Bueno, clar, col·laboradora al canal Malaia, perdona.
Amb les, com es deien?
Amb les Damhaus.
Les Damhaus.
Meravelloses.
Però ara ja no.
Ara fan menys vídeos, però mira, jo me la trobo molt, la Marta. Altíssima, guapíssima, és una passada.
Sí que et fas, no?, amb les filles dels polítics catalans.
Pues
realment, no, m'estic sorprenent.
És impressionant, mare de Déu, com em moc.
Catalunya és petitó, Catalunya és petitó.
I una altra dada que jo crec que estem obligades a dir aquí, malgrat que ella sempre intenta que no cridi gaire l'atenció, és que la nostra amiga Alba Riera també és filla d'un polític català, el Carles Riera, de la CUP.
La col·laboradora del Suplement, i que ara està presentant la Torra al 3CAT.
Plena de filles de polítics.
Escolta'm, ho hem de deixar aquí, Pau, perquè encara hem de parlar de la Dulceida, llavors sí, hem de parlar de la Roser, però ens quedarà pendent, que tu hi havies preparat, Dolors Sabater de la CUP.
Correcte.
Jéssica Albiach de Comuns,
sí,
també, i Carlos Carrizosa de Ciutadans.
Sí, i no hi ha cap polític així guapo.
I Alejandro Fernández del PP, també, tenies preparat.
Jove, que ens interessi més.
Hem escollit les cares visibles dels grups parlamentaris.
Espera, fem una cosa. Busca quin tipus de polític
t'interessa,
compleix aquests requisits que has dit, li dius en Pau, i si és parlamentari del Parlament de Catalunya, una mica podrem investigar, i jo penso que serà d'interès públic saber-ho. I si voleu que investiguem, ara ja parlo a l'audiència, alguns polítics en concret, ens ho feu saber al 677-27-10-58. Pau Espar, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Per aquesta crònica amorosa dels polítics catalans. I ara fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Hola. Qué seria estàs?
La Juliana ens explica tot el que sabem de la ruptura i la reconciliació de Dulceida i l'Alba Paul, que ho han explicat al seu nou podcast.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Hola. Qué seria estàs?
Sí, no me digas.
He pensado que para empezar bien el podcast, pues te traigo una cosa que igual...
4 minuts, arribem a 3 quarts de 2. El diumenge passat es va publicar a Podimo un episodi de Destino a las Estrellas, el primer, que és el podcast de la Dulceida i l'Alba Paul. Ahir van anar a l'Hormiguero a presentar-ho i ara n'hem de parlar amb detall, sobretot del que han explicat al podcast, perquè han entrat a un nivell de detall mai vist de la seva relació.
Sí, també sobre el tema de l'Hormiguero jo m'ho he mirat per si deien alguna cosa nova i tot el que expliquen ja ho podeu també descobrir amb el podcast, la veritat. El podcast està gravat en vídeo, val? Passa com a dintre de... com si el set el posen com si fos de nit i elles estan com a la part de darrere d'una furgoneta d'aquestes que a la part de darrere no té sostre. Uh-huh. Us ho imagineu, no? Elles estan allà xerrant i diversos moments s'han viralitzat a les xarxes perquè per primera vegada han parlat amb molts detalls sobre la seva ruptura i sobretot sobre la segona oportunitat que van decidir donar-se, que aquí ja ho hem parlat. És un tema que fins i tot ens incomoda perquè estem bastant poc a favor de les segones oportunitats. Sembla una sessió de teràpia, aquest podcast, ja t'ho dic.
Teràpia de parella.
Sí, perquè el format és una conversa íntima entre les dues, aparentment sense talls, on es pregunten qüestions sobre la seva relació i fins i tot hi ha un punt on l'Alba Paul apunta que estan parlant de coses que no havien parlat en cap moment. Que penso, és bèstia també que t'hagis de plantar davant d'una càmera per parlar de coses sobre la teva relació de 7 anys i mig que no havies parlat.
I les veus incòmodes en algun moment, amb no, alguns d'aquests temes?
Jo no gaire, la veritat. Les noto bastant fluïdes. És que ja et dic, és gairebé com infiltrar-se a casa seva i veure-les. Crec que es nota molt que estan molt entrenades de les càmeres i que fa molts anys que exposen la seva relació.
I jo, sincerament, no em crec que hi hagi coses inèdites que no hagin parlat mai i que les parlin davant de càmera, ni que sigui una miqueta per saber per on van els tiros del que opina l'altre, però si no, em semblaria molt més
una mica
incòmode,
de màrqueting, no? Potser, perquè la gent suposi.
O sigui, el que està clar és que elles no havien parlat gens de que tornaven. Vull dir, van anunciar que tornaven, van fer una història dient, hola, tornem, estem molt contentes, però no van explicar com havia estat el procés de ruptura, com... Vull dir, tot això no ho havien explicat mai i és el primer cop que ho han fet. Cosa important.
Ai.
Es veu que durant el temps separades van ser molt tòxiques. Ho destaquen constantment, en parlen molt. M'obsessiona, aquest tema, ja t'ho dic.
Es como que en todo el tiempo que no hemos estado juntas, y mira que creo que siempre hemos tenido una relación muy, muy, muy sana y creo que más por mi parte convertimos, en cuanto no estuvimos... en una relación completamente tóxica,
muy
bastante
tóxica.
Horrible, porque al final estuvimos entre un año y medio, hemos estado 3 meses contacto cero, luego 2, y siempre me ha costado estar como muy lejos de ti.
Sorprèn perquè elles sempre projecten aquesta imatge com extremadament felices, on tot és bo, on tot va bé, i de sobte et confessen que al final de la ruptura eren, ja et dic, molt tòxiques i que durant tota la separació, doncs això que va ser molt descarat, que els hi va costar molt el contacte zero, la qual cosa no m'estranya llavors que tornin, perquè clar, si no clar, saps fer bé el contacte zero, és que el pas segon és tornar evidentíssimament, vull dir que potser no haguessin tornat si haguessin fet el contacte zero i s'haguessin desintoxicat de l'altre, però elles ja ho diuen que tenien molta dependència. I així és com Alba explica com va viure aquesta separació.
Cuando lo dejamos, yo en mi cabeza siempre era, tenemos que tener una segunda oportunidad, y estaba obcecada en que teníamos que tener una segunda oportunidad.
¿Sí?
Sí. Mi cabeza sí, luego lo que te demostrase a ti igual era otra cosa, pero mi cabeza me decía, Alba, es que os la tenéis que dar porque bueno, pues porque habíamos vivido cosas muy bonitas. y me daba muchísima pena y muchísima tristeza que eso se quedase ahí, de repente, ahí en el aire, en el limbo, como algo que ya había pasado, y yo sentía que esa segunda oportunidad, aunque no lo hubiese creído nunca, nos la teníamos que dar.
Obsessió de l'Alba per tornar a estar juntes.
Sempre hi ha algú que té moltes més ganes de tornar que l'altre, i en aquest cas és evident, i ho verbalitza, que és l'Alba.
No, i qui és sempre la persona? La persona deixada.
Sí,
la persona que deixen sempre es pensa que hi haurà una segona oportunitat. Sempre somia amb això. Ja et dic, a mi aquestes declaracions m'han fet pensar que potser va ser la Dulceida qui va incitar a deixar-ho, tot i que ella sempre ho han explicat com si fos una cosa molt pactada entre les dues.
Això es diu moltes vegades, eh? Perquè crec que no hi hagi una víctima pública que es diu, sí. no va ser com de mutu acord.
No, he de dir per això que és cert que, per altra banda, la Dulceida també explica que ella també tenia aquest coquet de dir, vols dir que no estem fetes l'una per l'altra?
Cuando intentábamos tanto, en plan el contacto cero, y era imposible, o cuando nos veíamos, que todos nuestros amigos nos decían, es que, ¿cómo os miráis? ¿Cómo, sabes? Y yo intentaba que no, y sé que tú también.
Claro.
Nos hacíamos las duras.
Yo intentaba...
Parlen molt de pors, especialment de pors que sentien quan es van donar la segona oportunitat, que m'agrada que ho facin, perquè si no sembla que és tan fàcil tornar amb un exnòvio. I és veritat que, clar, que de donar-se una segona oportunitat no és tan fàcil, i això és el que li feia més por a l'Alba de tornar.
Que fuese tóxico, porque realmente llevábamos un año y medio de mucho dolor por ambas partes, y yo sentía como que aunque yo quisiese sobre todas las cosas estar contigo, porque eso es lo que yo sentía, me daba mucho miedo que no fuese capaz de que nos perdonásemos ciertas cosas que habían pasado durante
que
ese tiempo.
Que nos perdonásemos ciertas... Parla en català, sisplau. Que ens perdonéssim certes coses que van passar durant aquell temps. Em pregunto, quines coses?
Això potser ho explicaran en altres capítols.
No crec, perquè suposo que són coses íntimes, com, per exemple, haver-se embolicat amb altra gent. Segur, durant aquest any.
Clar, seria engegar el ventilador de la
merda. Jo crec que sí que sortirà, i molt a favor de que surti en aquests moments incòmodes i complicats, un cop elles ho hagin paït i ho puguin explicar. Però si veiem la part feliç, volem veure la part trista.
Totalment. També parlen molt de la pressió mediàtica que van sentir. És un podcast molt interessant i us recomano realment que us el poseu si us interessen aquests personatges.
Destino a les estrelles, el podcast de la Dulceida i l'Alba Pou, que podeu trobar a Podimo. Res, fem uns minuts de pausa i a la tornada la responsable d'aquesta cançó, també d'aquesta altra, i una altra que posem molt en aquest programa. Bàsicament perquè la Laura Grau ens explicarà què està fent a dia d'avui la Roser, la que va ser un dels noms destacats de la música de principis dels 2000.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Una mica més de 8 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Avui, amb la Laura Grau, estrenem un espai on recuperarem alguns dels personatges icònics de Catalunya per preguntar-los què se n'ha fet d'ells, què estan fent ara, i la primera que hem contactat ha estat la cantant Roser, per mi, importantíssima durant les meves primeres festes a discoteques.
Hi ha nervis en aquest estudi. Per qui no la conegui, que potser sou els més joves, la Roser va ser una estrella del pop catalana de principis dels anys 2000, que va aparèixer al programa Popstars de Telecinco, que era com una mena d'OT, només de noies. Doncs allà, la Roser, més de ser una de les preferides, també va protagonitzar un dels moments més tendres dels realities espanyols, quan va renunciar a la seva plaça de finalista en favor d'una companya seva. Aquest moment es va fer molt famós. I quan va sortir del programa va treure el seu primer disc, Desperté, amb grans èxits com el Quiero Besarte. No sé lo que me da.
Boníssima, aquesta cançó és boníssima i l'hauré de recuperar. Hauré de recuperar la meva llista de favorites de Spotify. Va triomfar després de sortir del talent show, la Roser?
Va triomfar moltíssim. Va vendre 50.000 discos, va aconseguir el disc d'or, diversos discos d'or. Fins aquí, però, va ser una noia qualsevol que triomfa en castellà, tot i haver nascut a Catalunya, i el gran pet a casa nostra va venir amb aquesta cançó. Aquesta cançó que es diu Foc va rebentar el top 10 tomàtic. Emoció només de dir aquestes paraules. I va ser una de les primeres cançons de reggaeton en català. Després va seguir traient temes en castellà i el món de la música doncs, li va començar a anar una mica pitjor. A part d'això va presentar un programa de tele molt estimat de TV3 que es deia Cantamania.
Que va durar una temporada, no va renovar, això era l'any 2006, però que ho va seguir moltíssima gent.
I es va presentar en aquest concurs la Neusi.
Sí.
Ah, no ho sabia.
La Neus només Rossell només... va cantar com a concursant.
I només per tenir el document d'ella presentant-se ja val la pena que existís.
Ostres,
aquest programa.
Passeu aquest vídeo, per
el passarem,
favor.
El passarem.
Bueno, per mi el millor programa de la història de Catalunya, no exagero, un dels meus formats preferits. Total, que jo he trucat a la Roser
sí?
I he començat a parlar de tots aquests temes amb ella.
Li has dit que hi ha una cançó seva que sona dia sí dia també, pràcticament, en aquest programa?
Roger Carandell, és el primer que li vaig comentar.
Boníssim.
Es va morir de l'emoció, li va fer molta il·lusió, de veritat. I vaig aprofitar per preguntar-li si li han demanat alguna vegada que el canti per les nostres estimades jugadores del femení, ara que estan en el seu top.
Ah, no, però m'encantaria.
Sí? Creus que podem aquí fer una mica de reclamació pública de que et vinguin a buscar?
Totalment, o sigui, l'he fet en el camp nou, en masculí.
Clar.
M'encantaria, vamos.
Immediatament que algú truqui a la Roser perquè vagi a cantar el Johan Cruyff.
Sobretot perquè t'he de dir que ara que conviden realment una noia a cada partit, ja es veu que comencen a apurar, perquè comencen a convidar un tipus de cantants que dius, ja està, truqueu a la Roser, que ho va fer abans que tots.
I que té un temazo. Un altre dels seus grans himnes és la cançó Foc, que anem a parlar ara mateix, i de fet va sortir versionada en una gala d'Eufòria, la primera edició, cantada per la Laura Gibert, i li he preguntat com ho va viure.
Pues malament, perquè no vaig ser jo, ja.
No et van dir res? No et van convidar?
No, em va saber molt de greu, perquè, primer perquè és un orgull que una cançó teva, que a més és un tema tan sumament conegut i que dia d'avui jo he de continuar fent i que no passa de moda, que és espectacular com és Fuego. Tinc una versió tan ben feta com Foc. La qüestió és que em crec que és un tema espectacular i que m'hagués agradat moltíssim poder veure en directe amb una altra persona. Em va saber molt greu, sí. Les reis anaven plenes, em va arribar i a més vaig felicitar personalment a la
Laura.
A la Laura, sí. Sóc el foc que tens
dins, cremant el teu cos. Per tant, una mica molesta perquè no se la va avisar. Hauria estat un...
Dolguda, a més, jo crec que hauria estat un momentàs si s'haguessin trobat a plató elles dues i haguessin
hauria
pogut parlar.
Hauria estat fantàstic, i tant.
Saps que s'assemblen una mica i tot?
Sí, tenen un aire així, roses, altes, sí. Primes...
Escolta'm, i què està fent a dia d'avui la Roser? A què es dedica?
Doncs mira, el 2023 és molt especial per ella perquè celebra els seus 20 anys de carrera des que va treure el seu primer disc el 2003 i està preparant un tema inèdit del qual no em va voler dir res... I jo només li vaig aconseguir treure la llengua, que és en castellà, no sap greu, nois, però ella no tanca la porta mai a traduir les seves cançons com va fer en Foc. Però la seva ocupació principal ara mateix són els espectacles musicals, té dos espectacles en rotació que es diuen Divas Disco i Hola Rafaela, i aquest últim s'ha estrenat aquest any i és un homenatge doncs, a Rafaela Carrà, la cantant italiana, que l'ha fet recuperar la feina d'un àlbum de versions seves que va treure el 2006 i que l'ha marcat per diverses coses.
Ella va donar el seu beneplàcit a l'invertir. I al cap dels mesos, en la gala del 50 aniversari de Televisió Espanyola,
sí.
Ella presentava i jo actuava, això en el 2006.
Sí.
I allà sí que ens vam conèixer. I on jo sé, podem equivocar, almenys a Espanya soc l'única que tinc el beneplàcit per fer això, de la companyia i d'ella. És que quan jo vaig sentir, era molt joveneta. També era una imposició de la discogràfica. Jo no el vaig acceptar ni entendre com a tal en el seu moment, perquè... Al ser tan joveneta, no defenses igual una cosa de versions quan tu estàs pensant o venies a fer por. En realitat va ser un punt d'inflexió a la meva carrera. Les coses no van anar bé després de tot això perquè realment no era un moment de fer-ho.
Vale.
El moment de fer-ho era ara. Que és quan tu ja tens molts anys de carrera, ja, perdona l'expressió, tens el culparàs de coses, i ja has entès i comprès com funciona aquest món. Però el món de les discogràfiques en aquell moment era un caos.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar.
Per tant, és allò que passa que quan surts d'un talent show, sovint se't complica la carrera, eh?
Bueno, el que ell explica és això, que era molt jove, que van prendre moltes decisions que potser ell en aquell moment no en tenia i que es va penedir una mica de fer aquest disc d'homenatge a la Rafaela en aquell moment, però que ara té tot el sentit del món fer un show basat en aquest àlbum. I, de fet, pateix molt per la gent jove que sortirà amb el cap ple de paradals dels talent shows i recomana que coneguin molt bé la indústria abans de fer cap pas. Tot i així, ella no en té prou i també té una línia de maquillatge.
Et diré una cosa. A mi les coses no m'arriben, Pasto. Normalment les busco. O les promoc. Soc ambiciosa i soc molt intensa. I llavors sempre penso en gran. Perquè sempre penso, bueno, encara que pensi en gran, igual em quedo menys. Però si penso en menys, em quedaré res.
I et va bé això del maquillatge o què?
Clar, és espectacular. Perquè és espectacular. Està ple de brillitos. Perquè, clar, com no podia ser d'una altra manera.
Diva, bé, però una tia que no pot parar de fer coses
música,
increïbles.
Música, emprenedora, empresa, maquillatge...
Em consta que us vau fer amigues.
No, és que vam xerrar molta estona, va, de veritat, i crec que hauria de venir aquí a l'estudi un dia a explicar-nos més coses, també de la seva vida personal, perquè la seva parella és també el seu company de feina, tenen un fill en comú, vull dir que és una tia que té moltes coses a dir.
Doncs
Roser
mira...
Music, s'ha de ser molt icònica, i ho dic sempre i ho seguiré dient, per no necessitar cognom. Per ser Roser Music. Ja
ella,
està.
Ella a Instagram primera. Es diu Roser Music.
Bueno, i a l'Spotify és Roser. Per què posar un cognom? Ella és la Roser i és l'única que hi ha al món. Ho sento per les altres.
The one and only.
Doncs un dia l'haurem de convidar i parlar amb calma de com va ser aquella etapa i com està vivint ara i que ens expliqui detalls. Que aquí, almenys, un de nosaltres és molt fan de la Roser i aquest sóc jo.
No, jo ara també.
Molt
em sumo.
Arribem a les dues, de seguida al Catalunya a migdia, amb l'Òscar Fernández. Laura Grau, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Juliana, que vagi molt bé, eh?
Igualment, eh?
Apa.
Què et passa?
No sé.
Estàs molt pesat.
Adéu.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.